Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El judici per la violació múltiple de Can Feu ha quedat avui vist per sentència, amb la petició de penes més altes per als quatre acusats, tant per part de Fiscalia com de l'acusació. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Són penes que podrien arribar als 40 anys de presó, amb l'agreujant d'agressió en grup. Des de la defensa, però, reclamen l'absolució dels processats, al·legant que tres d'ells no eren al lloc dels fets i el quart va tenir relacions consentides amb la víctima. Així ho ha expressat l'identificat com a autor material de l'agressió.
Sí.
Hemos entrado a la habitación.
Se sentó
así.
Aquí,
se sentó al lado en el sofá. Y
entendía
y me dijo, ¿tienes novia?
La chica entró voluntariamente a esa habitación.
Voluntariamente. Y no tenía nada.
Lo juro por Dios, por mi madre.
Els acusats han declarat després que ahir la víctima destaqués la brutalitat dels fets i insistís que res del succeït va ser consentit.
La Universitat Autònoma de Barcelona impulsa un cribatge massiu per detectar casos asimptomàtics.
Entre demà i el 15 d'abril es faran les proves en 5 punts habilitats. Es preveu arribar a unes 2.000 persones per prevenir possibles brots com el de fa unes setmanes va afectar la vila.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell ha tornat avui als entrenaments al CAR de Sant Cugat per preparar el partit d'aquest diumenge contra el Cartagena.
La principal preocupació d'Antonio Hidalgo és el gran nombre de baixes en el mig del camp, una situació que el cap de setmana passat ja va obligar a introduir Antonio Romero en l'enfrontament contra el Leganés.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han baixat després d'aquest parèntesi primaveral que hem tingut durant la Setmana Santa. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Sens dubte, l'element més destacat de la previsió meteorològica d'aquesta jornada de dimecres és la temperatura. De fet, hores d'ara, en aquests moments, s'estan enregistrant valors de temperatura fins a 5, 6, 7 graus més baixos que no pas ahir, aquesta mateixa hora. I és que la massa d'aire fred que hem comentat en darreres connexions que arribava de latituds superiors, ha arribat a Europa i també aquí a les nostres latituds ja ha fet baixar i sensiblement el termòmetre. De fet, avui les màximes oscil·laran entre els 10 i 15 graus a pràcticament tot el territori i en algun punt del sud i de ponent podrien assolir-se els 17 o 18 graus a tot estirar. A més, avui pot caure també algun feble ruixat cap a punts del Montseny, Serralada Transversal o Guilleries. De cara a demà, situació més assolellada, alguns núvols alts, temperatures que s'anien recuperant a l'espera de que de cara a divendres pugui de nou tornar a augmentar la nubositat i podria caure també algun feble ruixat que anirem concretant en properes correccions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud, en sentit Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà, també en sentit sud. I a la mateixa via, però en el seu pas per Cerdanyola, trobem 2 quilòmetres de retencions per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i Montjuïc en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana, també en els dos sentits. Pena màxima per als acusats de la violació múltiple de Can Feu. Aquesta és la demanda que fa la Fiscalia i l'advocat de la víctima després que considerin provada la culpabilitat dels quatre processats durant el judici celebrat ahir i avui a l'Audiència de Barcelona. Per contra, els advocats de la defensa reclamen l'absolució dels quatre processats. En el cas de tres d'ells, al·legant que no està provat que fossin al lloc dels fets durant la suposada agressió, en el de principal investigat, assegurant que les relacions van ser consentides.
De fet, l'acusat, identificat com un dels tres autors materials de l'agressió, assegura que les relacions sexuals van ser consentides.
Entonces empecé a hablar con ella. Se abalanzó sobre mí. Y nos hemos acostado los dos. Y entonces nos hemos besado, nos hemos quitado la ropa. Hemos mantenido una relación sexual consentida.
Segons l'acusat, la noia va anar a l'oficina abandonada de Can Feu, abraçada d'un altre home i amb actitud afectuosa, un altre dels processats. Aquest, però, assegura que no va acompanyar ni seguir la noia després de sortir del bar del centre i va arribar a la nau l'endemà.
Hi ha persones en la nau.
Tenen un estimó?
Jo, no, que no, jo. Jo, si no, estimó, però que hi ha algú, fem dir que algú ara ha fet una mosquera, no.
Habían personas que estaban ahí diciendo que ahí hubo un problema.
¿Le explicaron qué problema hubo?
¿Shnu huwa al-mushkil li sharhu lkum? Decían que había un chico que había violado a una chica.
Aquesta coartada, però, hauria estat desmentida per les càmeres de seguretat del bar i d'una entitat financera del centre en què es veia l'acusat seguint i increpant a la víctima. El tercer acusat, per la seva banda, assegura que va passar la nit amb la seva parella i va dormir amb ella, com la noia va exposar com a testimoni en la sessió d'ahir. El quart exposa que va estar de festa amb un amic i que no es va relacionar amb la resta d'acusats. No obstant això, assegura que va passar la nit a les instal·lacions de Can Feu i és allà on el van detenir l'endemà.
Encara en matèria de seguretat, les càmeres per millorar la seguretat de la zona sud ja estan funcionant. Estan situades a la plaça Picasso i a la cantonada del carrer Ribau amb passeig Espronceda. D'aquesta manera se sumen a les que ja hi ha a Can Deu i a Can Roqueta.
Precisament aquestes que ja han entrat en funcionament aquest any passat han incidit en la baixada de les infraccions a la zona d'un 40%. Cal matisar que, a causa de la pandèmia, a Sabadell ja hi va haver un descens del 14%. Les imatges que ofereixen les càmeres de seguretat queden enregistrades i serveixen per fer reconeixement de cares. Han de permetre detectar incidències en temps real. L'alcaldessa Marta Farrés ha destacat les més habituals.
Mira, una part molt important d'infraccions que són temes de convivència, purs i durs, és a dir, temes de convivència que ens hi trobem constantment i que de vegades no estàs esperant o que algun veí o veïna et truqui, per tant, que amb les càmeres podem actuar de forma, diguem, en el moment en què tu veus, doncs ja podem actuar. I després també té una clara vocació de preventiva, és a dir, quan la gent sap que l'estàs observant, doncs, òbviament, per desgràcia, doncs, tots tendim a portar-nos millor, deixeu-m'ho dir així, no? I, per tant, doncs, també té aquest tipus de funció i, òbviament, en cas que hi hagi delictes, doncs, més complicats, doncs, també poder identificar aquestes persones, doncs, a través de les càmeres.
L'alcaldessa ha reconegut que quan la seguretat d'una zona augmenta, les infraccions solen desplaçar-se a una altra. Tot i així, Ferrer recorda que, entre altres mesures, s'estan aplicant, com és ja, a la policia de districte i la il·luminació en espais públics. A més, de les càmeres de Campamor, que han costat uns 18.000 euros, n'hi ha de projectades també en diversos punts de l'Eix Macià per 25.000 euros i de Can Puiganer per 30.000. Més endavant, s'ha previst també posar-ne a Plaça d'Espanya.
La portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, valora positivament que el ple municipal votés per unanimitat a favor de la seva proposta de dinamitzar els mercats municipals. La idea original de la formació era modificar el reglament que en regula els seus usos perquè s'hi puguin fer activitats culturals, gastronòmiques o de lleure, cosa que actualment no és possible.
Ciuró, però, ha explicat avui que arran del debat en la sessió plenària es va modificar la idea original. Ara, primer, els serveis municipals elaboraran un estudi sobre la possibilitat de realitzar aquestes activitats als mercats municipals i, posteriorment, es crearà una taula de treball per modificar l'actual reglament que data del 2004. Ara bé, l'objectiu final es manté, que els mercats puguin oferir fora d'horari comercial per dinamitzar el seu entorn.
Pensem que sí, passen més coses dins el mercat durant més hores, aprofitarà l'entorn perquè s'hi posi altre tipus de comerç que no sigui només d'alimentació. Per tant, això enriquirà el comerç de la ciutat.
La taula de treball per valorar l'acord del ple estarà formada pels partits polítics, els paradistes, les associacions de comerciants i els diferents grups municipals.
Els contribuents ja poden presentar des d'avui fins al 30 de juny la declaració de la renda, una campanya atípica i molt marcada per les prestacions que es van posar en marxa durant el 2020 per fer front a l'impacte econòmic provocat per la pandèmia. Els afectats per un ERTO que vagin a cobrar del CPE i els beneficiaris del nou ingrés mínim vital estan obligats a presentar la declaració. Ens ho expliquen en el següent informe la Núria García i el Pere Califa.
Encara que la normativa es manté igual, durant l'any passat van canviar molt les circumstàncies personals i hi haurà moltes dades a comprovar l'esborrany.
Un dels grups que hauran de vigilar més són els centenars de milers de treballadors en ERTO que hauran de fer la declaració de l'IRPF si guanyen més de 14.000 euros l'any perquè han tingut dos pagadors, l'empresa i el CPE.
Els experts alerten que la gran majoria haurà de pagar.
Sí, perquè el CPE no ha practicat retenció als pagaments de l'atur i alguns fins i tot hauran de tributar uns diners que no han percebut. Josep Maria Navarro, gerent de l'assessoria GEMSA, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Què passa quan el CP no ha fet retencions? Quan el CP no ha fet retencions, resulta que aquesta quantitat que ha rebut la gent no se li ha descomptat la part que se li quedarà a Hisenda i, per tant, en el moment de la declaració hauran d'afegir diners. Diners que probablement no tenen, perquè probablement se'ls hauran gastat, no? Per tant, aquí hi ha dos problemes, el problema dels errors i el problema de les retencions, que serà gros. O sigui, aquest any ens ve a sobre una campanya molt moguda.
Per fer més còmodes aquests pagaments, Hisenda ha dictat un ordre perquè l'abonament es pugui fraccionar en 6 vegades a partir del 20 de juliol.
Pagaments indeguts al ERTO.
També suposarà un problema si hi ha hagut errors en el pagament del ERTO. En aquest cas, s'haurà de presentar una primera declaració i després fer-ne una altra quan el CP comuniqui quin és l'import correcte.
Una altra de les novetats d'enguany és que els beneficiaris de l'ingrés mínim vital les veuran obligats a tramitar una declaració de renda.
En principi, com que és una renda exempta d'impostos, no hauria de sortir ni a cobrar ni a pagar. Navarro creu que és una situació absurda i ha apuntat el perquè.
És una situació tremendament absurda. Jo crec que aquí hi ha una falta de sensibilitat i de sentit comú espectacular. No puc entendre com és possible que, i a més és que tenen totes les dades, perquè tot això, aquest ingrés vital, l'han donat els organismes públics. A què ve que aquestes persones s'hagin de veure obligades a fer un moviment d'aquest tipus presentant una declaració que segurament la majoria d'aquestes persones han presentat en la seva vida i, a més, segurament no saben ni el que és.
En cas que la subvenció no superi els 11.280 euros, estarà exempta de tributació. L'Estat calcula que són més de 460.000 els beneficiaris de tot l'Estat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Divendres torna el confinament comarcal. El govern reintrodueix aquesta mesura enmig de l'actual escalada en les xifres de pandèmia.
Fins ara estava permès sortir de la comarca sempre i quan es viatgés amb la bombolla de convivència, però segons s'ha filtrat aquest matí, el PSOE torna a tancar la porta als desplaçaments intercomarcals a partir de mitjanit d'aquest dijous a divendres i durant cada dia de la setmana. Alba Vergés ha comparegut en roda de premsa fa pocs minuts per explicar les decisions.
Malgrat havíem frenat la davallada, ens havíem estancat o començàvem a créixer una mica, era una situació que es podia portar ara. Hem d'actuar doncs, més intensament per frenar aquest creixement que estem veient i alhora doncs, no deixem d'actuar en allò que és molt important també i que ens pot portar a un canvi d'escenari, que és també aquesta estratègia de vacunació.
Per això tornarem a la situació que hi havia fins al 14 de març. La mesura arriba després de 3 setmanes d'obertura, incloent-hi els dos caps de setmana de Setmana Santa, i amb previsió que les xifres d'ingressats i de contagis pugui augmentar els pròxims dies, sobretot després dels festius en què s'han fet menys tests i s'ha augmentat la mobilitat. A tall d'exemple, el passat dilluns de Pasqua es van detectar 300 casos menys que en un dia habitual.
Tota la comunitat universitària de la UAB podrà participar en un cribatge massiu per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 i les persones que ja han passat la malaltia. Per això es podran fer dos tipus de proves, un PCR mitjançant atomostra nasal i un test serològic ràpid. Ho explica el vicerrector d'organització del centre universitari, Josep Vendrell.
L'habitual test que es fa amb un escobilló posant-se al nas o a la boca o a les fosses nasals, per exemple, serveix per detectar persones que siguin portadors de la malaltia i que siguin asimptomàtiques. Per tant, és una mesura de prevenció i de contenció de l'actual fase de la pandèmia. Per altra banda, el test serològic serveix per detectar persones que han passat la malaltia, és a dir, que tenen ja anticossos. De forma que d'aquesta manera, el que es pretén fer amb aquesta segona prova, amb aquesta prova complementària, és un estudi que ens parli de la prevalència de la malaltia al cap del temps X que la persona que l'hagi pogut passar l'hagi pogut sofrir. De forma que tenim, per dir-ho així, un ventall de possibilitats que es doble, que permetrà tenir un dibuix bastant acurat del que passa en la nostra comunitat.
Les proves es podran fer a partir de demà i fins al 15 d'abril.
Hi haurà 5 punts habilitats, un de fix a la plaça cívica i un altre que serà itinerant, movent-se entre facultats per facilitar la participació de tothom. A Ciències i Biociències hi serà el 8 i el 9 d'abril, a Filosofia i Lletres el 12 i el 13 i a l'Escola d'Enginyeria el 14 i el 15 a Medicina. El dispositiu té una capacitat per fer 2.000 mostres diàries.
Amb aquest cribatge se sabrà la situació al campus universitari, mentre que a Sabadell els indicadors de la pandèmia estan estancats.
El risc de rebrot és de 269 punts, mentre que la velocitat de contagi es manté al 0,81. La incidència acumulada 14 dies avui és de 329 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als casos acumulats des de l'inici de la crisi, la xifra frega als 17.000, mentre que les defuncions han pujat a les 530, una més que ahir. Alhora, continua creixent el nombre de persones vacunades. Un total de 30.384 sabadellencs ja han rebut la primera dosi i 12.527 han completat el procés d'immunització.
El Taulí dona la benvinguda a la unitat mixta Intel·ligència Artificial Aplicada a la Nefrologia, formada per professionals del centre i l'Escola d'Enginyeria de la UAB. La Comissió d'Investigació de la Universitat ha aprovat la Constitució. D'aquesta manera es formalitza la col·laboració entre les dues entitats que des de fa 5 anys generen diverses línies de recerca, innovació i docència.
L'especialitat en Medicina del Ronyó està participada pel grup de recerca A9G4 de Nefrologia Clínica, Intervencionista i Computacional, liderat pel doctor del Taulí, José Ibeas, qui ha explicat al programa Al Matí la importància de comptar amb enginyers a la unitat.
Estos sistemas de soporte que se nutren estos datos con sistemas inteligentes de aprendizaje que nos ayudan a tomar decisiones, hace falta que sean desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, estos ingenieros, pues, por otro lado, tienen una infraestructura importantísima a la hora de desarrollar estos productos. Hasta ahora, la ingeniería, y esto hay que ser consciente, venía de un entorno totalmente técnico. La industria 4.0, que es la nueva revolución industrial, viene de un entorno donde se trabajan con datos masivos, se trabaja en tiempo real.
Si bé la validació requerirà de més esforços que la indústria, això permetrà individuar molt més les prediccions dels casos i així mateix incidir en els recursos.
Passa un minut d'un quart de vuit. Fins a 24 joves africans reben suport de Colors del Món, l'entitat sabadellenca que treballa per ajudar emigrats en situació de màxima vulnerabilitat.
Per mirar de donar-los eines i una xarxa de suport, les voluntàries han començat a fer una sèrie de tallers i xerrades a instituts locals per explicar les migracions. De fet, són els mateixos joves que expliquen els seus viatges des de Mali, Algèria o el Marroc. La voluntària Esther Artigas explica en què consisteixen aquestes trobades. Són declaracions del programa Al Matí.
Des de que la gent entengui per què surten del país, quan acaben d'explicar una mica, la pregunta és: vosaltres en aquesta situació què faríeu? I tots, absolutament tots els nois diuen: nosaltres també sortiríem del meu país, d'aquest país, no? Llavors, tot el procés migratori que et deia, no? Uh-huh. Que a vegades ens pensem que en una setmana ja estan aquí i a vegades triguen 3-4 anys en poder arribar a Espanya, Itàlia, on vagin a parar. I després que la gent es pensa, o ells es pensen, que quan arriben aquí ja està. No, doncs després comença una altra lluita increïble.
Colors del Món també coordina altres activitats com tallers de bijuteria, cistelles de queviures o el projecte Mama Tubabo, en què una família acull i acompanya un d'aquests joves.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
En cultura, el cicle 94 Butaques i tu és la fórmula que proposa UiU Promotors per fer front a les restriccions culturals. Els ingredients, artistes de quilòmetre zero i noms consagrats del panorama musical com Judith Nederman.
Què t'importa si lo digo así, si t'ho dic així, si ho fa així?
A més, vindran Adrià Puntí, el sabadellenc Lluís Coloma o els Il·lus Teatre, que seran els encarregats de fer gaudir les 94 persones que s'apleguin a l'Auditori de l'Espai Cultura en concerts en formats íntims.
Aquesta iniciativa té la intenció de demostrar que la cultura és segura i ho farà amb 6 concerts a l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 entre els mesos d'abril i de juny. La iniciativa arriba precedida del cicle I Som, un espai de retrobada entre artistes i espectadors que va tenir lloc el passat juny al Jardí de l'Espai. Ho explica Pere Urpí, promotor de UiU.
El cicle I Som va ser una meravella perquè encara va ser més compromès per part dels artistes, del que et deia, la Judith Nederman, l'Helena Gadel, la Gemma Humet, el Joan Pera, el Manel Fuentes. Crec que això sí que va ser un compromís dels artistes de fidelitat a la causa, diguéssim, i es van avenir el que fos. No et diria que diguéssim, paga'm el que vulguis, però sí que donades les circumstàncies, ens vam estrenyar, nosaltres vam organitzar-ho amb números a zero, vull dir, sense cap mena de marge comercial, sinó que tot el que es pogués era pels artistes i els tècnics.
La soprano sabadellenca Laura Obrador serà l'encarregada d'estrenar el cicle 94 Butaques i tu. La data, el pròxim 24 d'abril. Tots els concerts comptaran amb reducció d'aforament i entrada esglaonada dels espectadors que gaudiran de mesures d'higiene com gel hidroalcohòlic o ventilació. Les entrades ja es poden adquirir a la plataforma digital Codetickets.
I quan veig que les paraules són...
I la reina Rosamunda torna aquest vespre al Principal. La música de Franz Schubert és el principal atractiu del concert de cambra que s'està fent ara mateix al Teatre del carrer Sant Pau, un recital que s'inclou dins del programa de joventuts musicals amb el quartet Caldés, que interpretarà una de les obres capdals del romanticisme alemany.
Les partitures d'aquest concert neixen de la música incidental d'una peça sobre Rosamunda que feia Helmina von Chesney, a qui Schubert componia la música. A partir d'aquí, amb la idea de la melodia i la repetició, el compositor alemany va explotar els límits de la seva creació en un quartet que va de l'èxtasi a la pau final. Miquel Felip, violoncel·lista del quartet Caldés, en una entrevista al Cafè de la Ràdio anima tothom a entrar a la música schubertiana.
Tota aquesta intensitat emocional que vivim a través dels sons, necessitem un bon silenci per buidar-nos i que tots junts, públic i músics, participem d'aquest viatge musical. Però a nivell de coneixements previs, a nivell intel·lectual, realment no cal. Senzillament el que cal és concentració, buidar-se i la predisposició de voler escoltar.
El programa es completa amb un divertimento de Wolfgang Amadeus Mozart, una cita que fa dies que ha esgotat totes les entrades per la seva única funció d'aquest vespre al principal.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I més enllà de les nostres fronteres, l'Agència Europea del Medicament conclou que les trombosis aparegudes en alguns vacunats amb el vaccí d'AstraZeneca són efectes secundaris del fàrmac.
En aquest sentit, des de l'organisme comunitari destaquen que són pocs casos els registrats fins al moment, 22 de 34.000 vacunats fins a l'abril entre la Unió Europea i el Regne Unit.
El Ministeri de Sanitat es reafirma en l'ús de la mascareta a la platja i a la piscina.
Malgrat això, la llei de l'anomenada nova normalitat n'exclou alguns moments, com per exemple durant el bany, la pràctica de l'esport o el descans en un lloc fix. En canvi, serà obligat l'ús si no hi ha distància de seguretat o s'està passejant. La normativa, però, no tindrà grans canvis a Catalunya, ja que des del juliol passat s'aplica l'ús de la mascareta obligatòria.
I les farmàcies demanen participar en una estratègia de test massiu si el govern la impulsa.
La vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Núria Bosch, ha contestat així a les declaracions de la consellera portaveu, insinuant que el govern estava plantejant fer una estratègia de cribatges massius amb test d'antígens. Segons els farmacèutics, seria lògic comptar amb ells per crear un circuit reglat i validat.
Moment pels esports. El centre d'esports s'ha exercitat aquest matí al CAR de Sant Cugat pendent de l'evolució de jugadors amb molèsties. Precisament per les nombroses baixes en el mig del camp, Antonio Hidalgo va apostar per introduir Antonio Romero a Butarque, qui ha estat protagonista avui també després de l'entrenament. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Dutrera, que no jugava partit de Lliga des del passat mes de novembre, va ser un dels més destacats el passat diumenge després dels canvis introduïts per Hidalgo. Així ha valorat el migcampista el seu paper davant el Leganés i les seves expectatives de futur.
La verdad que me encontré bastante bien. La verdad que la situación en la que salgo es un poco complicada, con un resultado bastante adverso, con un rival que no paraba de crear ocasiones y todo eso. Pero bueno, la verdad que creo que salgo bien, salgo concentrado, atendiendo a las labores que me pide el míster. Y bueno, no sé si podrá cambiar. Yo voy a seguir trabajando como cada día, como todos los días desde que comenzó la temporada, y siempre voy a estar disponible para el míster, para lo que él desee de mí.
Romero també ha reconegut que el cos tècnic ja li va deixar clar a principi de temporada que no seria una peça rellevant. Igualment, ha remarcat que des del partit de l'altre dia que no ha tingut una conversa personal amb Hidalgo i que, en tot cas, les prioritats són unes altres.
No hemos tenido una conversación personal. La verdad que entre él y yo hay una relación bastante buena y a lo mejor pues no, no ve necesario esa conversación conmigo. Ahora mismo lo único que cuenta es que corrijamos los errores que pudimos tener en el partido del domingo y estemos completamente centrados en lo que nos viene, que es un rival bastante duro y que al fin y al cabo necesitamos como comer los tres puntos.
Dèiem que Romero havia aprofitat la seva oportunitat per les lesions d'Onda Barrena, Xavi Boniquet i Àngel Martínez. Álvaro Vázquez, l'altre home que s'ha perdut els darrers compromisos, podria reaparèixer diumenge en el decisiu xoc davant el Cartagena. Els departamentals, per cert, no s'han lliurat de tenir baixes. Un dels seus homes més importants, Àlex Gallar, s'estarà 3 setmanes fora dels terrenys de joc i es perdrà el duel de la nova Creu Alta. Tampoc hi seran al temple 3 homes de tall defensiu, els lesionats Datkovic i De la Villa i el sancionat David Andújar.
No deixem l'actualitat del centre d'esports, però en aquest cas parlem del femení, que reprèn l'activitat a Preferent després de l'aturada per Setmana Santa. Diumenge el Sabadell rep a Olímpia la penya blanquiblava la Roca.
Un conjunt, el Roquerol, que arriba quart classificat amb només una derrota fins ara, però amb 11 gols en 7 partits. Una xifra sorprenent, tenint en compte que els de les Arlequinades n'han marcat més de 113. Així ho ha analitzat el tècnic Raúl Raposo.
Gusta ver cómo no presentan un gran nivel contra el AM el otro día, pero sabemos las posibilidades que tienen. Tienen 2 semanas para descansar, para volver a una dinámica más positiva y en ningún caso nos vamos a confiar.
Amb aquest duel arrencarà diumenge a les 12 a l'Olímpia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu en futbol sala. La tercera divisió es reprèn aquest cap de setmana amb l'Amics del Pou Insercat defensant el lideratge del seu grup de la fase d'ascens. Els dels Marinals comanden la seva lligueta amb 7 punts i són els únics que es mantenen invictes després de 3 jornades disputades.
Ara toca desplaçament a la pista del Linyola contra un equip que té 3 punts i que necessita sumar per no despenjar-se del tot del tren capdavanter. Raúl Martín, golejador de l'Escorial, només contempla la victòria com a resultat vàlid.
Nosotros vamos a ir con todo, vamos a estar trabajando esta semana a tope como estamos haciendo y vamos a intentar ir a ganar fuera y sabemos que es un campo difícil, pero vamos a ir con todo.
A la fase de permanència, el grup Arraona rep al Pavelló del Nord l'Alcoletge amb l'urgència de guanyar per sortir de la zona de descens. El tècnic Darío Martínez reconeix que l'equip encara no s'ha recuperat del fet de quedar-se fora del grup de l'ascens.
De moment encara no hi ha la part aquesta d'angoixa. És la gent d'Ares, no? Jo pel que veig portem un parell de setmanes entrenant força malament i això fa que també a l'hora de competir doncs, sigui pitjor. I és degut a que la il·lusió per intentar entrar a la fase d'ascens era molt gran i el fet de no aconseguir-ho doncs, ha sigut un pal molt dur que encara no s'ha pogut respondre, no?
Dissabte a les 5 arrencarà el Pavelló del Nord aquest grup Arraona al Col·legi. Una hora més tard ho farà el Linyola Amics del Pou.
També juga dissabte el futbol sala Sabadell femení. El líder de la divisió d'honor catalana visita un Jesús Maria situat en zona de descens.
Les Arlequinades, recordem, mantenen la plena de victòries 6 de 6 i s'han enfrontat ja amb bona part dels rivals més forts de la categoria. El tècnic Xavi Muñoz demana a les seves jugadores no baixar el ritme.
Tens aquest marge d'error ara, has guanyat el líder, tens aquest marge d'error, sí que és cert, però ja et dic que nosaltres plantegem cada partit com si fos l'últim partit i per tant no baixarem la concentració a Jesús Maria.
El duel contra el Jesús Maria, dissabte a 6:45 de la tarda a Barcelona.
I els diferents clubs d'handbol de la ciutat s'han pronunciat sobre la reelecció de Jaume Fort com a president de la Federació Catalana. El passat 24 de març, Fort va ser reescollit després que cap altra candidatura presentés els avals necessaris.
Albert Bosch, president del Creu Alta de Sabadell, Javi Sánchez, secretari del Pau Casals i Salvador Gomis, president de l'OAR Gràcia, fan balanç del seu darrer mandat i comenten així els punts a millorar de cara als anys següents.
El primer mandat és força positiu, és buscar l'expansió de l'handbol, el desenvolupament de la base, el desenvolupament de l'handbol femení, la notorietat a tot arreu, a les xarxes i les retransmissions. Diria que tot el món de l'handbol que se'ns va pel bon camí.
Por nuestra parte, a nivel del Pau Casals, perfecto. O sea, es una persona comprometida con todos y que está donde puede y donde el tiempo le da y está muy encima de que todo salga bien.
Las prioridades tienen que seguir el continuar fomentando el balonmano base a todos los niveles, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar que los clubes que hay pues puedan continuar manteniendo el nivel de licencias que tienen.
Les directives sabadellenques reconeixen la bona gestió i encoratgen a Jaume Fort a seguir en aquesta línia.
Nosaltres marxem, tornem demà amb més notícies a partir de les 9 del matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.